Al món hi ha una sèrie de càrrecs que van més enllà de les seves estrictes funcions. Tothom sap, per exemple, que qui presideix els Estats Units o la Xina fa molt més que governar un país i que cada vegada que parlen, doncs, té influència molt més enllà de les seves fronteres. I que el papa de Roma, per exemple, no és només el líder espiritual dels cristians catòlics perquè la seva influència va molt més enllà dels aspectes religiosos. I tots els que s'han assegut al tron de Sant Pere des de fa 2.000 anys, o gairebé 2.000 anys, que ara en parlarem, n'han estat conscients. El que és difícil, molt difícil, és explicar-ho en 200 pàgines i aconseguir-ho, si se'm permet la broma fàcil, ratlla gairebé el miracle, i espero que amb això el nostre convidat no se'ns enfadi. Però bé, és que aquest miracle existeix i està escrit en llengua catalana, cosa que ens n'hem de congratular. El títol del llibre és Història dels Papes, l'ha publicat l'editorial Fragmenta, Fragmenta Editorial, i l'ha escrit el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Diego Sola. Diego, benvingut, moltíssimes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Ell és professor de la Universitat de Barcelona, on a més està dirigint el màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental, i acaba de... fa un temps ha publicat aquest llibre que es diu Història dels Papes, tal com dèiem, 200 pàgines de molt bon llegir. Com que li he dit abans de començar l'entrevista, ja li puc dir també, no semblarà que li estigui fent la pilota. Diego, vaja, és una meravella de llibre, enhorabona, i la primera pregunta, gairebé curiositat professional, és com t'ho has fet, com has hagut de treballar per reduir a 200 pàgines literalment 2.000 anys d'història?
Moltíssimes gràcies, Xavier. Com comentava abans, la veritat és que va ser un exercici de síntesi complicat perquè jo tenia un munt de punts, havia fet impartit uns cursos relacionats amb història del papat, i la veritat és que va ser un llibre, s'ha dit, molt pandèmic, perquè tot el procés d'escriptura es va fer durant tota la primera part del 2020, per tant, just abans de començar la pandèmia i en els mesos del confinament. No sé si en aquell moment va ajudar una mica a inspirar a anar al gra, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Però hi ha molta reescriptura, segur, aquí, no?
Sí,
molta
sí,
revisió,
sí.
Perquè, clar, és... molt bé, anem a explicar la història del papat.
Exacte.
Però això d'entrada vol dir una llista, no eterna, però gairebé, de noms, de fets històrics, que condensar-los i que no siguin allò, una encadenació d'una cosa darrere l'altra, aquí hi ha la gràcia de la cosa.
Havien de quedar molts noms fora, forçosament, perquè són 260 i escaig papes, i evidentment en 200 pàgines no hi podien ser tots, i havia de ser un relat que el lector, doncs, pogués tenir les claus de comprensió, no?, de 2.000 anys d'història del catolicisme a través dels seus líders, i sobretot també amb els excursos que fèiem de punts a història de Catalunya en relació al papat. Bé, va ser una mica difícil de trenar, però bueno, ens en vam en sortir.
No, se n'ha sortit extraordinàriament bé, i realment, és, per mi, és un dels millors llibres d'història que he llegit els últims temps, així de clar t'ho dic. Per tant, vaja, estic molt content. Primer que l'editorial me'l fes arribar, i després, doncs, poder-ne parlar avui aquí de, vaja, el Sant Pare de Roma, amb un personatge que, ho dèiem al començar, pot parlar de qualsevol cosa i té una influència, pot parlar d'Ucraïna, pot parlar del medi ambient,
sí,
i genera debat. Per tant, és més que un líder religiós,
sí,
no?
Sí, sí, totalment. El papat ha exercit un paper polític, moral. Fer una història del papat és fer una història d'Occident, també, en realitat. És veritat que Occident és molt més que el món catòlic i altres realitats, però és veure una mica el que ha sigut aquesta identitat pròpiament europea, que després ha estat portada a altres llocs del món, perquè, evidentment, és un procés que es colonitza fora del propi món europeu.
I que comença, no sé com dir-ho, gairebé per necessitat dels emperadors romans. És a dir, si l'imperi romà no hagués estat en decadència, ara no tindríem papat. Potser és un titular una mica bèstia, però...
No, però ben trobat, perquè efectivament Constantí el Gran va saber detectar les virtuts d'una comunitat de fidels que donava un sentit d'uniformitat en un moment en el que l'imperi romà necessitava molta uniformitat perquè venia de l'anarquia militar del segle III, i Constantí, segurament, ell es va acabar convertint d'acord, de veritat, però va veure aquestes virtuts. De fet, ja sabem que quan desapareix l'imperi romà a Occident, no pas a Orient, el papa agafa una mica les regnes d'aquell romanisme o d'aquell món romà i s'acaba sobreposant en la pròpia estructura imperial. Per tant, hi ha una certa continuïtat entre imperi i església.
Que al principi potser és l'emperador que necessita els, sí, els papes bisbes de Roma, que pel que expliques a les primeres pàgines del llibre és gairebé com si el bisbe, els bisbes de Roma s'hi haguessin acabat trobant una mica amb tot plegat,
sí,
però que després hi ha els que ocupen el tron de Sant Pere, que primer viuen al laterà, per cert, són gent que ja diuen, home, doncs anem a assentar el poder, no? Que a més tu poses èmfasi també en la importància del tarannà de determinats papes del principi.
Efectivament, perquè hi ha d'haver uns líders molt carismàtics, molt enèrgics. És veritat que en la documentació i en les fonts, estem parlant clar, del segle IV, V, VI, és difícil veure aquest carisma, però quan et trobes, per exemple, una figura com Gelasi I, que té al segle V un papat molt curt, però que té la determinació de fer un codi de dret canònic, o un primer dret canònic, amb un sentit molt d'universalisme, es nota que ells tenen la sensació d'això, no? De ser els que continuen aquesta idea del primatus jurisdictionis, Gregori el Gran, per exemple, que és una figura, bueno, concebem algun text també, i aquesta voluntat uniformitzadora, no? Que això ja és molt primerenc, per cert, perquè ja ens trobem efectivament al mateix segle IV, doncs un papa, per exemple, que és el papa Cirici, que és molt curiós perquè envia una mena de carta que els diu a l'Església Tarraconense, és el primer document pontifici que conservem, que s'envia a l'Església de Tarragona, com han d'actuar davant d'un problema, d'un litigi que tenien, i això demostra que des de Roma tenien aquesta voluntat d'arbitrar i una mica demanant al conjunt de les esglésies de tot el món.
Ara esmentaves la Tarraconense, i de fet una de les qüestions interessants d'aquest llibre, que a més t'ho expliques ja des d'entrada a la introducció, és dir, fem una història dels papes, però la fem en català i des de Catalunya, i per tant fem la nostra mirada, que això em sembla molt interessant, i cada país es mira el món des del seu punt de vista, no? I a més en aquest cas és que no és gens forçat, perquè comtats catalans, de Corona d'Aragó, Alfons el Magnànim, hi són allà, no? Vull dir que gairebé devia sortir això.
És una relació molt singular, molt estreta, és lògic que sigui així, hi ha una gran proximitat geogràfica, hem de pensar que a part de poder fer el viatge per terra, es feia el viatge per mar, des de Barcelona fins a l'antic port d'Òstia i pujar fins a Roma. Els comtes catalans ja des de l'època de Borrell II estan anant molt assíduament a Roma a demanar butlles. Amb tot el tema de la colonització de noves terres en lloc de l'islam, doncs s'ha de restaurar la seu tarragonina, tot això s'ha de negociar a Roma, i el comte rei, evidentment, té un paper d'àrbitre polític o religiós que fa que la relació sigui molt, 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 molt estreta. Pràcticament, bueno, en aquest cas, fins a l'època dels primers Trastàmara, també.
I ahir arribarem, a veure si tenim temps de tractar-ho tot, perquè abans un dels primers que surt és Gerbert d'Orillac, que és aquelles coses... Espera un moment, un sant pare que va passar per Ripoll.
Efectivament, per Vic i per Ripoll. Gerbert d'Orillac, efectivament, era un monjo occità que va viure molts anys a Catalunya i era un assidu de la cort del comte Borrell II. És possible que a través de Borrell conegués el bisbe Ató de Vic, va començar a estudiar tot aquest intercanvi cultural entre el món islàmic i el món cristià que es produïa entre Vic i Ripoll, i acaba començant la seva carrera romana, per dir-ho així, en un viatge en què acompanya el comte Borrell fins a Roma, i s'hi acaba quedant, perquè a Roma coneix l'emperador Otó I, que el fa mestre primer del seu fill, que serà Otó II, després del net, que serà Otó III, i quan aquest jove Otó III sigui emperador, mourà una mica els fils perquè el seu mestre, Gerbert d'Aurillac, es converteixi en Silvestre II.
Això és una cosa que de tant en tant passa, expliques al llibre, que hi ha algun tutor de reis que s'acaba convertint en sant pare. No sé si perquè se'n refien els monarques i es pensen que el poden controlar o per la influència que tenia aquest personatge.
Segurament perquè són personatges d'una potència intel·lectual molt gran, amb dots polítiques. És curiós, a més, que en relació a la història de Catalunya, aquest vincle d'un papa mestre i d'un emperador es dona dos cops, perquè és el cas de Silvestre II en relació a Otó III, però passa també amb l'emperador Carles V, Carles I de la Corona d'Aragó i de la monarquia hispànica, que va posar, per dir-ho així, o va forçar que el conclave triés a Adrià VI, que era Adrià d'Utrecht, que havia sigut el seu mestre preceptor, i que aquest Adrià d'Utrecht és escollit bisbe de Roma com a bisbe de Tortosa. No era català, evidentment, però era un bisbe català.
Clar, aquí hi ha una cosa que també expliques, que a vegades es podia ser bisbe sense ser la diòcesi.
Correcte,
no?
L'absentisme.
I aquest seria un cas.
Aquest seria un cas escandalós, però d'altra banda molt habitual, en aquest cas ja en l'època del Renaixement, que tenim molts bisbes que viuen molt lluny de les seves diòcesis. Bàsicament tenen un vicari que cobra les rendes dels vassalls d'aquell feu, que és un... bisbat de domini feudal, i acostumen a viure a Roma, o abans, a l'edat mitjana, per exemple, en el segle XIV, que els papes vivien a Avinyó, doncs a Avinyó, no? I la diòcesi, doncs, és un lloc remot on no veuen pas el bisbe.
Que visquessin a Avinyó també té relació amb una de les qüestions que expliques en el llibre, que és la necessitat d'aproximar-se a un poder temporal, que n'hi dius tu, que és el dels reis, no? I que, clar, ara pot sorprendre, perquè França és una república i tenim la imatge de la Revolució Francesa, la guillotina i tot plegat, però durant molts i molts segles el papat troba aixopluc en la monarquia francesa.
De fet, França és un dels bastions més forts de la història de l'Església Catòlica fins a l'època de Napoleó. Cal tenir en compte que de tots els reis germànics, després de la descomposició de l'Imperi d'Occident, el primer que es va convertir al catolicisme, que hi venia d'una altra doctrina cristiana, que era l'arrianisme, va ser Clodoveu, el rei franc. I això farà que l'Església sempre consideri que França és com la filla gran de l'Església. I això fins i tot arriba a l'època del liberalisme, perquè Napoleó, que no era especialment catòlic o un catòlic practicant, com molt podríem dir, ho veurà molt clarament quan, per exemple, fa l'aliança amb Pius VII, que acaben enfrontats, perquè el papa Pius VII al segle XIX acaba empresonat a Fontainebleau pel propi emperador, Napoleó, però tots hem vist aquell quadre de Jacques-Louis David de l'autocoronació de Napoleó, que té al darrere, efectivament, assegut a la càtedra, però sense cap mena de rol, el papa Pius VII, que contempla com un espectador passiu com aquell home es posa la corona imperial a si mateix, però Napoleó sabia que el papa havia de ser allà, perquè per França era molt important.
Bé, és aquest canvi que marca el segle XIX, després de segles en el qual el Vaticà, Roma, té un pes importantíssim i que influeix en coses que ara ens poden sorprendre, que és decidir si s'excomunica un monarca, que és una d'aquelles qüestions també molt interessant, que és clar, perquè si el Sant Pare decidia excomunicar-lo, aquell rei perdia tota l'autoritat davant dels seus súbdits.
Efectivament, l'excomunió podia suposar que els teus vassalls no es veien obligats a pagar-te els tributs, a complir amb les teves lleis, i això, en certs moments de l'edat mitjana, és un poder molt gran que el papa té al seu abast.
Clar, això, vist ara, és dir, molt bé, aquest senyor de Roma que digui el que vulgui, que jo continuï sent rei, clar, ja s'ho farà. Però la gent ho veia. Per tant, el poder espiritual, en aquest sentit, era molt,
molt
important.
Molt, molt, molt potent. Això és una batalla que l'acaba guanyant pròpiament Gregori VII, a l'època de la Reforma Gregoriana, això és el segle XI, que després, a partir del segle XIII, això es comença a perdre, perquè hi haurà noves excomunions, però que ja no tindran l'impacte d'aleshores. Però hi ha un moment en la història del papat, que és a principis del segon mil·lenni, que tenen aquest poder de, si cal, destronar reis, en aquest cas.
Però això vol dir que l'autoritat moral que havia aconseguit bastir la institució era potentíssim.
Sí.
Com s'aconsegueix? Tu que tens aquesta visió de llarga durada.
Això en realitat és un fonament que es posa ja en època tardoantiga, podríem dir. Parlàvem abans de Gregori el Gran. Gregori el Gran tenia una perspectiva molt romana del poder papal, però també alhora una perspectiva romana és una perspectiva universalista, perquè ell va tenir, per exemple, la visió d'enviar des de Roma missioners, per exemple, fins a la illa de Bretanya, no?, que estiguessin sempre en comunicació amb Roma, crear com una xarxa que arribés a milers de quilòmetres enllà, i per tant la idea d'un centre molt gros, des d'un punt de vista administratiu, amb la capacitat de controlar territoris molt allunyats. Quan arribi l'època, per exemple, dels imperis colonials, Roma aquesta voluntat també la voldrà mantenir, no? És a dir, de tenir un control universal més complicat, perquè aquí entraríem en el debat de que els imperis colonials, Espanya, Portugal, volen tenir el seu propi control de l'Església Catòlica, evidentment. Però bé, és un tema molt interessant d'aquesta tensió entre romanisme i universalisme que hi és sempre i pràcticament fins a l'actualitat.
I que això podríem dir que té influència en dos episodis de la història de Catalunya. Ara estic pensant en Moret, per exemple, amb els càtars i els albigesos. Tenim un rei que espera, que diu, haig de defensar els meus, però el Sant Pare li diu que no ho faci.
A més, el cas de Pere el Catòlic és que és molt impressionant, perquè ell va ser coronat a Roma, precisament, pel papa. El títol li venia una mica pel propi pontífex. Després és veritat que per tota la qüestió càtara ell té molts vassalls, efectivament, a Occitània, però el papa es posa del cantó, per dir-ho així, del rei de França, es posa del cantó també dels dominics, que acaben creant el Tribunal del Sant Ofici per la persecució dels albigesos. Pere el Catòlic ha de defensar els seus vassalls. Bé, allò, com sabem, suposa una desfeta per a la corona catalana-aragonesa, una desfeta també dels interessos occitans de Catalunya, i, de fet, quan mor Pere el Catòlic a la batalla de Muret, el que queda com a tutor legal de Jaume I, el rei nen, és el propi Innocenci III. O sigui, sí, és impressionant.
És que, esclar, el cas de Jaume I a mi sempre m'ha fascinat molt, perquè és un nano que es queda orfe de pare, que, sí, bé, de fet, a veure, la manera de ser pares i tal era diferent, evidentment, d'ara, sí, però és que queda reclòs en un castell, sí, i té la formació, si no recordo malament, d'un orde religiosa militar,
sí, que efectivament,
que el controla, sí, per ordre, sí, sí, del, sí, Sant Pare.
Per ordre del Sant Pare, que a més no és un papa qualsevol. Innocenci III, jo sempre acostumo a dir en les classes que per mi és el papa més poderós de la història, de tota la història del papat. És un papa que és el moment de màxim dominium mundi, podríem dir, del papat, i en pocs anys de pontificat passen moltes coses, perquè Domènec de Guzmán, Raimon de Penyafort es crea els dominics, Francesc d'Assís crea els franciscans, hi ha la desfeta de Pere el Catòlic a Muret i canvia la política catalana vers el sud de França. La minoria de Jaume I, tot en un sol pontificat, que és Innocenci III.
Mm-hmm. És el que dèiem, no? Aquesta importància que té el Sant Pare, molt, mm-hmm, més enllà del que dèiem. Clar, el que passa que, mica en mica, aquestes monarquies medievals es van reforçant, sí, i n'hi ha que comencen fins i tot a trobar-hi pegues, sí, i també, ara que dèiem això de la influència de la corona d'Aragó i la relació amb el papat, i el cas d'Alfons el Magnànim, que també, perquè és un personatge que aquí en vam parlar fa molt poc, perquè l'editorial Cidella ha publicat una biografia recentment, sí, extraordinària. Vull dir, en aquest país tenim una sort a nivell de publicació d'assaig, sí, que, sí, sí, no en som massa conscients, sí, em sembla, d'un rei que no és gens conegut a nivell popular, no? Sí. Jaume I ens pot sonar, però Alfons el Magnànim allà a Nàpols i ja està, però un senyor que al segle XV va fer molta feina, sí, i entrada va fer una descoberta que no sé si dir que va deixar una mica el cul a l'aire en els papats.
Bastant, Xavier, perquè efectivament sabem que és un monarca que, bé, va fer de Nàpols la seva capital, Itàlia era el centre del seu imperi, per dir-ho així, catòlic, per descomptat, però bé, la política al final passa per davant moltes vegades. I efectivament ell tenia un col·laborador de capçalera que era un gran filòleg, que era en Lorenzo Valla, que va començar a investigar els documents de la cancelleria papal i va descobrir que aquell document que es coneixia com la donació de Constantí, que era el que justificava per als papes la seva influència i domini sobre tota Itàlia, era una falsificació. No era un document del segle IV, era un document de l'època carolíngia, en el millor dels casos.
Ara que diuen fake news, no?
Fake news.
Que clar, després els historiadors, quan se senten aquestes coses com fake news, com si fos un invent d'ara...
I això és molt antic.
Més vell que el Napeu.
Efectivament.
O sigui, que l'Església deia que tenia dret a manar o influir sobre les monarquies europees fent servir un document...
Exacte.
Que en realitat era fals.
Que ells no consideraven una falsificació, sinó que ells creien que el document havia existit, però com que no s'havia trobat, era allò de la inventio, no?
Inventio, no cal ser filòleg, eh?
Efectivament, és una inventada absoluta. I això era molt important per Alfons el Magnànim, perquè automàticament va deixar de pagar la seva part del delme, que havia d'anar cap a Roma, i diu, jo, per tant, des del regne de Nàpols, no sóc regne feudatari del papa, i bueno, aquí va començar una querella, evidentment. També és veritat que és el segle XV, que és un moment molt interessant, perquè a Roma hi ha dues famílies que són els Colonna i els Orsini, que porten segles barallant-se pel control de la càtedra de Sant Pere, i a vegades aquests enfrontaments entre ells dos acaba provocant que el tercer desconegut sigui escollit papa, i aquí és on apareix, per exemple, Calixte, el primer dels papes Borja, Alfons de Borja.
Mm, que és una altra d'aquelles famílies que aquesta sí que ha fet córrer rius de tinta.
Efectivament, una família valenciana que ha fet d'aquests grans enfrontaments de famílies romanes, troba el forat per instal·lar-se a Roma i que arriba a la seva plenitud, efectivament, en aquest cas amb el nebot Roderic de Borja, que serà Alexandre VI. D'altra banda, un exponent de papa nepotista, hedonista, el papa del Renaixement. Clar, un d'ells.
No, tampoc no és que tingui moltes ganes d'anar explicant tots els detallets del llibre, però és clar, de tant en tant vas obrint la boca, perquè dius, a veure, aquí apareixen papes, de més o menys aquesta, una mica més endarrere, mm-hmm, que tenien 18 anys.
Efectivament.
Bisbes ordenats amb 12-13. Nens que feien vots de sacerdoci amb 7-8. Perquè en realitat això del papat no deixava de ser una pota més del poder que les famílies poderoses intentaven controlar, no?
Efectivament. Estem en un temps en el que no hi ha separació, evidentment, allò que avui dia anomenem separació d'Església i Estat. Per tant, per les famílies de la noblesa, el papat és una extensió més dels ressorts de poder que tenen. I això fa que aquestes famílies, que tenen molts fills, evidentment, com totes les famílies que podien en aquell temps, doncs van col·locant els seus fills per posicionar-los de la millor manera. El cas, per exemple, dels dos papes Medici, no? En aquest cas de Lleó Desè, de Climent Setè, que són respectivament cosins, i que Llorenç el Magnífic el gran senyor de Florència els ha enviat a Roma quan eren uns nens, pràcticament, i són cardenals des d'adolescents. Això va ser una pràctica molt, molt habitual. I papes que arriben molt joves, efectivament, el cas del segle XI de Benet IX, tenia 18 anys quan el van escollir. Un pot pensar, imaginem-nos avui dia un papa de 18 anys. Bueno, mai se sap el que pot passar en el futur, eh?
Sí, sí. Home, ara mateix difícil quan precisament tots els grans llocs de poder estan ocupats per senyors molt grans.
Molt grans.
Senyors molt grans, no?
Efectivament.
Clar, posar-hi algú de 18 seria una mica boig. I n'hi ha un que s'encansa i que decideix fins i tot posar a la venda el
papat.
No? Que és clar, pensar, dic, feia la broma. Jo dic, ara si hagués de fer un gag, posaria el Sant Pare posant algú a la pop, es ven càtedra de Sant Pere, que em perdonin, però aquesta era, és a dir, jo en tinc prou, qui se'n vol fer càrrec, no?
Efectivament.
Ja em trec un benefici.
Un acte de simonia, per tant, des de la perspectiva cristiana, de compra-venda d'un benefici espiritual, va ser el propi Benet IX, va posar a subhasta el papat i bueno, això és un dels pitjors moments de la crisi en el tomb del primer al segon mil·lenni cristià.
Tu fas servir molt aquests dos conceptes perquè són bàsics, crec, per entendre també què passa. Un és el nepotisme, que el coneixem molt perquè ara en versions com el Nepo Babies es fa servir molt en xarxes socials, no? I l'altre és aquest de la simonia, que és això, l'enriquiment, el fer el negoci amb qüestions de fe. I aquí apareix un concepte que, a més, quan és Setmana Santa ho veurem a les imatges en molts llocs, que és Sant Pere, la Basílica de Sant Pere.
Efectivament. Sant Pere acaba sent, al segle XVI, en aquest cas, una font de problemes pel papat, perquè, evidentment, és la basílica principal del cristianisme, però al segle XVI els papes del Renaixement volen fer una obra faraònica. De fet, volen fer l'església més gran del món i per construir-la necessiten molts diners i, en aquest cas, utilitzen la fe de la gent, no? La venda de les indulgències, la venda del perdó dels pecats, que això serà l'inici, efectivament, com sabem, de la reforma protestant. Per tant, per fer una de les obres mestres de la història de l'art universal, l'Església Catòlica perd la seva unitat. Això és molt fort.
Una obra arquitectònica, però que en realitat era una comunicació d'aquest poder i d'aquesta grandesa, no?
A través de l'art, demostrar la seva missió divina, la idea aquesta que es construeix amb el pas del temps, no? Que el bisbe de Roma és el vicari de Crist a la Terra. També una demostració de poder en una època en la que les monarquies europees comencen a ser tan fortes que tampoc ja no és tan gran el poder centrípet que havia tingut el papat a la plena edat mitjana, però en tot cas, evidentment, sociològicament, l'Europa occidental és absolutament catòlica fins a l'inici de la reforma protestant que es divideix i aquesta influència continua d'una altra manera.
Una influència que amb el pas dels segles es va diluint per això que dèiem, tot i que ha viscut moments complexes en els últims 150 anys també és molt evident, no? Tenim el cas, per exemple, de la Segona Guerra Mundial i el nazisme, que hi ha sempre hagut un debat aquí, no?
Sí, efectivament, el 1870, quan es completa la unificació italiana, el papat perd el seu poder més territorial, que era allò que anomenàvem els estats pontificis, però això li va ajudar a descobrir una gran influència moral sense tenir el ressort d'un estat propi, eh? Evidentment, hi havia molts estats catòlics favorables al catolicisme. I el que passa que les dues guerres mundials són, evidentment, dramàtiques per la història del món, però també pel papat, perquè ha de prendre decisions molt arriscades, i, efectivament, el cas de la Segona Guerra Mundial, amb Pius XII, i aquest rol de neutralitat tan complicat i tan mal entès quan està passant el que està passant a tants llocs d'Europa, doncs és molt polèmic, efectivament.
I a més, després d'això, que ja queda tocada la imatge de cares a l'exterior, després del temps de Joan Pau II comencen a sortir tots els casos de pederàstia, els casos de temes econòmics, també de malversació econòmica. Tu que ara tens aquesta visió de conjunt, 2.000 anys d'història, que no pot dir-ho tothom, això. Ja sé que fer prospeccions de futur és difícil, però Com creus que pot evolucionar una institució com aquesta?
És, efectivament, com dius, és una pregunta molt complicada, però és veritat que si el papat té alguna cosa és el bagatge de la història. Com deies, 2.000 anys d'història et donen per tenir una memòria històrica, si se'n pot dir així, molt, molt gran. El que passa que ara el moment més complex que té l'Església Catòlica és que ara viu el que se'n diu allò, la crisi reputacional, no? La crisi de credibilitat, que fins aleshores havia perdut poder, influència, ja no hi ha una associació Església-Estat, però si perds la credibilitat, el gran risc de l'Església Catòlica, jo crec que és, el seu empetitiment és una realitat sociològica, però el gran risc és que passi a ser un espai molt reclòs, un espai molt tancat. L'Església ha sigut dogmàtica, però ha tingut vies de transferència i de diàleg amb la filosofia, amb el coneixement, pensem en l'humanisme, no? Aquests grans papes també que eren també grans escriptors, grans poetes, grans humanistes. Si es produeix aquest enclaustrament, aquest sí que pot ser un veritable canvi d'influència. No sabem què passarà, però vaja, jo crec que ara és el moment més crític per la història de l'Església Catòlica.
Diego Solà ho apunten en les últimes pàgines del llibre, perquè el llibre s'acaba amb Benet XVI i al principi del papa Francesc, que a més el primer papa americà, amb tot el que això també suposa de canvi de paradigma, que agafi el nom de Francesc... Bé, tot això, però això ja us ho deixo que us ho llegiu vosaltres, perquè el que em ve molt de gust és que llegiu el llibre Història dels Papes, publicat per Fragmenta Editorial, i que escrit el professor d'Història de la Universitat de Barcelona, doctor en Història també, Diego Solà, que avui ens ha acompanyat, que també gràcies per fer aquest doble exercici de síntesi, que sintetitzar la síntesi del llibre en aquesta conversa aquí al Tren de la Història. Diego, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Xavier. Un plaer. Gràcies. Fins aviat.